Les dues en punt, estrenem setmana i estrenem mes de novembre aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El Sabadell també sap tombar murs. En les primeres jornades del campionat a casa, rivals amb el bloc baix, acumulant peces en defensa, jugant fins i tot amb 10 homes per darrere la pilota i sense deixar espais, se li van ennuegar aquest centre d'esports incapaç de trobar els forats i patint amb les contres. L'exemple més clar va ser el de la jornada inaugural contra el Castellón, que amb aquesta manera de jugar va ser superior i el va acabar derrotant clarament. El València-Mestalla és cert que ja va ser diferent, però al cap i a la fi els arlequinats tampoc van saber trobar el camí a la porteria rival. En els últims dos casos, però, han acabat amb victòria local. A la Nova Creu Alta, el centre d'esports ha trobat l'obra llaunes que calien, compromisos més tàctics, en partides d'escacs, sense tantes alegries, inades i vingudes com ara els últims duels contra filials, per exemple, davant la Nucía. L'equip d'Antoni Hidalgo ja va saber patir i suar per sumar els 3 punts, i ahir contra el Badalona, tot i necessitar també aquesta gran dosi de paciència per madurar l'enfrontament, el Sabadell també va sortir victoriós. A la segona vez es pot donar un canvi de guió dràstic d'una setmana per l'altra, de patir sense la pilota en molts moments contra el Barcelona B a ser el dominador absolut de la possessió i tenir el rival tancat al seu camp, com per exemple davant del Badalona. Per això, al marge de tornar al camí del triomf i deixar un simple accident la visita al Johan Cruyff, la victòria d'ahir també té una importància especial, la de confirmar que davant muralles defensives aquest Sabadell també acaba trobant el forat per fer mal i guanyar com es guanya la segona B, és a dir, fent-te fort a casa, amb la porteria 0 i, si cal, amb marcadors curts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, hi ha coses que no canvien. El Roger Benet, el control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Analitzarem l'1-0 del Sabadell ahir a casa contra el Badalona. Nova victòria, nova porteria 0. Escoltarem, per exemple, amb el Sergi Garcés, el tècnic Antoni Hidalgo, o el golejador ahir, Aitor Pascual. Tindrem també tennis amb la 7a plaça del Cercle al Campionat d'Espanya de primera categoria, bàsquet Pia o Art Gràcia o Sabadell Nord, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Molt de motor. Àlex Márquez s'ha proclamat campió del món de Moto2. D'aquesta forma, els germans Márquez signen una nova temporada històrica amb el bicampionat mundial. És el segon títol del petit dels Márquez i el 22è pel motociclisme català. A més, Lewis Hamilton ha guanyat també el seu 6è mundial de Fórmula 1. El britànic va fer-se amb el títol després de signar un doblet de Mercedes just darrere Valtteri Bottas al Gran Premi dels Estats Units. I aquest últim cap de setmana ha estat de moltes destitucions. A primera, per exemple, Fran Escribà ja no és l'entrenador del Celta de Vigo. El Leganés també acaba de confirmar el recanvi de Pellegrino després de l'interinatge de Luis Tembranos. Ara es fa càrrec de la banqueta del Lega el mexicà Javier Aguirre, i en plana internacional el Bayern de Múnich ha cessat Nico Kovac després de perdre 5-1 al camp de l'Eintracht de Frankfurt.
I a les xarxes socials.
Un perfil UCH Foodcat Kitmaker que ha creat el centre d'esports al Joc Pro 2020. Gràfics ben reals, l'equipació idèntica, semblances físiques amb els jugadors arlequinats. Ha fet un tuit amb 4 imatges de la pantalla etiquetant els diferents integrants de la plantilla del Sabadell. Una d'aquestes imatges celebrant un gol d'Àngel Martínez. El mateix capità del Sabadell, per cert, ahir absent per sanció, ha respost: si jo marco gols, ha de ser un bon joc.
De quin partit no estarem pendents?
Segur que no heu estat pendents avui de la Lliga de Transició de Segona de Geòrgia. Aquest matí a les 11 hi ha hagut 2 partits de la jornada 33. Gagra contra Kaketi Telavi o Kolketi Poti contra Samtredia.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnadadora del Club Natació Sabadell, Clàudia Tasca.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos com cada dilluns qui va ser el millor jugador del partit del Sabadell ahir, afortunadament, amb una victòria 1-0 contra el Badalona. Com sempre, això no canvia tampoc. Teniu temps fins al final del programa, fins les 3, per dir la vostra, com sempre també amb l'etiqueta MVP946 a través de Twitter.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Arrenca l'onzena jornada de Lliga aquí al Temple, a l'estadi. Aaron Rey encara jugant de cara per Adri Cuevas, arribant a la frontal, prova el xut, fora! Davant de la pressió, bé, Grego Sierra aguantant bé la trompada, encara Grego Sierra, prova el xut, per baix a les mans d'Àlex Sánchez. Pot ser l'última de la primera meitat, arribem ja al 44 i mig, hem d'anar ràpid, per això. Aitor Pascual treu la centrada, Aitor Pascual, segon pal, Edgar! No ha arribat, Edgar, que bona era la centrada Aitor Pascual. Vinga, va, que està tot a punt perquè arrenqui aquesta segona meitat. Atacarà el Sabadell ara la porteria de la nostra esquerra, la del gol nord, defensa Ian Mackay, la porteria del gol sud. Arriba el Sabadell des de la dreta, Òscar Rubio jugant la centrada d'Aitor Pascual! La centrada per baix d'Aitor Pascual, mirava d'arribar-hi. Edgar Hernández a les mans d'Àlex Sánchez, primers dos minuts de la represa. Arriba Aitor Pascual, la centrada al primer pal, Edgar Hernández, mitja volta! La mitja volta als peus de Pelón. En tasca defensiva, Òscar Rubio. Surt el Sabell ara per velocitat. Vinga, va, som-hi. Aitor Pascual, la passada llarga perquè no el puguin destorbar. Arriba per Aaron Rey, és boníssima. Aaron Rey posa també la directa, Aaron Rey la posa a l'esquena, no hi ha fora de joc. Gol, 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 gol. Espera, perdona, Pepe, que arriba Boniquet dins l'àrea. Boniquet sol davant d'Àlex Sánchez. Salva Àlex Sánchez el segon. L'ha tingut ara el Badalona, l'ha salvat. Ian Mackay, banda favorable al centre d'esports. La rematada al primer pal de Chema Moreno l'ha acabat traient Ian Mackay gairebé a contrapeu. Apreta l'estadi, serveix davant del Badalona. Se la queda Mayor, l'amaga Néstor. S'ha acabat! Victòria d'or! Treballada! Com feia dies que no veiem patir el Sabadell. S'acaba el partit, val el seu pes en honor. El gol d'Aitor Pascual no passarà la història al partit per vistós, però sí per important. Ha fet el Sabadell el que tocava. Li ha costat, però ho ha aconseguit.
Segur que no passarà la història pel bon joc, com deia ahir el Sergi Garcés, però sí per trencar ratxes. Per exemple, la malastrugança de 14 anys sense vèncer al Badalona. La nova Creu Alta, 9 visites escapolades que havien acabat com a mínim amb algun punt al sarró dels badalonins. No va ser el cas d'ahir amb aquest 1-0 que de retruc deixen ensopegada i prou la desfeta el Johan Cruyff. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Molt amant dels números o no? T'explicaves per què el Badalona feia tantes visites que la nova Creu Alta sempre pescava alguna cosa?
Mira, d'entrada m'ho preguntava entre poc i gens i la veritat és que poc raonament li buscava o li trobava el perquè de tot plegat. A vegades aquestes coses passen, mires estadístiques i dius, saps per què el Sabadell no ha guanyat gairebé mai a no sé on o per què no ha perdut gairebé mai contra no sé qui? Doncs no m'ho acabo de preguntar moltes vegades, això.
A les antípodes de Miguel Ángel Rodríguez, Sergi Garcés.
Completament. O sigui, de fet, jo crec que a mi personalment em deu caure també el Miguel Ángel perquè m'ajuda a fer tota aquesta feina que, a la qual jo no li paro atenció. Saps allò? Jo ja vaig al gra. Ell treu la palla i jo ja vaig al gra directament.
Anem al gra. Derrota contra el Barça B, que queda ja oblidada de totes. Dèiem que era una derrota que reforçava la idea del Sabadell ara fa una setmana i, per tant, això a la llarga de venir també acompanyat de resultats, perquè si no les idees deixen de tenir aquesta força. Per tant, ahir, en un partit que no té absolutament res a veure, pràcticament sembla un altre esport respecte als dos anteriors, Espanyol B i Barça B, un partit treballat, un partit suat, un partit amb un rival molt tancat, amb un bloc baix, amb molt pocs espais per poder trobar forat a la defensa rival, però amb aquesta tessitura el Sabadell també es va saber moure.
Sí, va saber afrontar, com dius, un partit, per no agafar la referència de l'últim, que havia estat a fora de casa contra un rival que va dominar en quant a la possessió de la pilota pràcticament en un 60-30 per ser, o un 60-40 per moments, és igual, de manera molt clara. sí que agafem la referència de fa 15 dies contra l'Espanyol B, i com dius, un partit completament diferent. Diferent en què? Doncs en el plantejament del rival, bàsicament. La part bona per mi d'ahir, que gairebé tots, fins i tot els que no ens hem de trencar tant el cap en preveure com serà, com haurem de plantejar el partit, perquè simplement ens dediquem a explicar-ho, gairebé el 100% de la gent que va anar ahir a l'estadi, més enllà de mirar la classificació i veure què era el QE, si es van preguntar quin rival esperàvem, estava clar que el Badalona no va decebre. Venia amb el guió previst, amb el tipus de partit previst i amb l'única part positiva que es va trobar el Sabadell, que ahir va sortir cara. Va saber-ho treballar, ho va saber cuinar i va tenir l'encert en el moment que el va haver de necessitar de veritat.
Va desgastar, per tant, el rival fins a acabar fent-li mal, sobretot en el tram inicial de la represa. Avui canviem una miqueta l'ordre del guió. Teníem ahir el secretari tècnic del Prat, Pepe Delgado, l'exarlequinat com a analista del Sabadell en joc, i ens ha deixat aquest balanç del Sabadell 1, Badalona 0.
L'anàlisi del partit.
La valoració jo crec que és molt clara. El Sabadell des del primer moment ha volgut sortir a guanyar el partit. La seva proposta ha sigut ofensiva, buscant sobretot el joc per bandes, intentant amb el Xavi, amb el Boniquet, crear superioritats numèriques amb el joc interior. I per part del Badalona, pues, una aposta defensiva, una aposta de maduració del partit, amb tres centrals, dos carrilers, omplint el mig del camp i deixant a Chema Moreno, pues, com a home més avançat, buscant alguna contra, buscant algun moviment compensatori. El partit s'ha anat madurant i s'ha trencat a la segona part, com era previsible, no? amb un desajust del Badalona. El Sabadell ha trobat el seu premi amb una contra molt ben feta. És un equip que fa molt mal en atacs ràpids i contraatacs, i a partir d'aquí ha sigut un altre partit, no? El Badalona ja ha tingut de canviar el sistema, que ja l'havia canviat minuts abans del gol, però ja ha tingut de sobretot la proposta canviar-la radicalment, ha començat a treure delanters al camp, i el Sabadell ha reforçat a darrere amb un altre central com Escapó, però sense deixar de banda el buscar el segon gol amb atacs ràpids, amb transicions i sobretot recuperant la pilota i aprofitant els espais i amb gent de qualitat com és Néstor i Lanza. Al final, ja dic, 1-0, sembla que ha pogut patir el Sabadell, però jo crec que ha sigut just guanyador del partit, i el resultat, inclús per mi, ha sigut curt per part del Sabadell.
Just guanyador, resultat fins i tot curt pel que es va veure, deia el Pepe Delgado, i com qui no vol la cosa, l'equip que torna al playoff, és cert que havia caigut de manera anecdòtica, si diem fins ara que era anecdòtic o que era molt d'hora per dir que l'equip estava a dalt, ni t'explico caient per simplement un gol a barà general, però ara torna a la zona noble, segon, a un punt del Lleida Esportiu, que fins i tot per moments amb un gol més de l'Hèrcules ahir, el Rico Pérez, el Sabadell ara mateix seria co-líder i no segon, no va ser així, per tant el que ve a la fi, el Sabadell, un altre cop en aquesta pomada.
Crec remuntar-me a la setmana passada. Parlàvem una miqueta d'aquesta caiguda de la zona noble i vam dir que el Sabadell estava fent el que gairebé esperàvem, no? Seri, com a mínim seri en aquesta guerra, que tant de bo poguéssim estar més setmanes dins que no pas fora, perquè evidentment al final és un al·licient que motiva a tothom, també a l'espectador, o també en aquest cas als que ens ho mirem des d'una relativa distància, anem a dir-ho així, però al cap i a la fi jo crec que ens hem d'acostumar molt aquest any a aquestes entrades i sortides. D'entrada, perquè entre el primer i el vuitè la cosa continua sent un mocador ara mateix.
Sí, sí, molt ajustat.
Per
molt.
Tant,
de Llagostera fins al líder, res.
De guanyar aquesta setmana a Andorra, empatar o perdre, pot variar que passis de ser el segon, com és ara el Sabadell, a potser posar-te líder, depèn com li vagin les coses també al Lleida Esportiu.
Complicat, per això, perquè ja, juguen, després en parlem, però juguen contra l'Orihuela a casa, que estrenarà entrenador.
Que és allò que pot passar, podria passar en el millor dels escenaris, o que et puguis veure tranquil·lament cinquè, sisè, si la cosa no se't dona molt bé i hi ha una combinació de resultats no massa bona. La part més important per mi, que el Sabadell, que havia de ser aquest any aquí, de moment està complint amb les expectatives amb escreix, i sobretot aquesta capacitat de, en partits rocosos com el d'ahir, poc agraïts com el d'ahir, on has de suar la cansalada com el d'ahir, t'ha acabat sortint també bé la jugada i acabes tirant endavant un partit que perfectament, no vull posar cap nom de cap altre entrenador ni de cap altra temporada, en la història recent podries haver ensopegat amb un empat i gràcies.
De fet, contra el Badalona és el que dèiem abans, era gairebé la tònica habitual ensopegant aquest tipus de compromisos. No va ser el cas amb Antonio Hidalgo. Tindrem temps per parlar perquè estem cuinant a foc lent una d'estadístiques de cara a la setmana vinent amb el tècnic ballesà del Centre d'Esports. Anem a escoltar-lo precisament, el tècnic Arlequinat. Què és el que va dir després d'aquesta victòria 1-0 contra el Badalona?
La primera part no ha passat res, un partit que estava controlat però sense nosaltres arribar, ens faltava una miqueta de fluïdesa, sobretot veníem massa a demanar la pilota al mig del camp, a la mitja part hem corregit això, hem agafat unes altres altures, hem estat més encertats en situacions de dos contra uns que alguns partits ens constava una mica. Avui hem estat encertats, jo crec que en línies generals hem fet un partit molt seriós i jo crec que una victòria merescuda, no? Sabíem que el Badalona amb el Manolo ha canviat moltíssim, és un equip molt treballat, és molt difícil trobar espais a esquenes dels migcentres, a esquenes dels carrils. A vegades hi ha la sensació de que ve l'últim, ara mateix és el Badalona per circumstàncies, i que serà tot molt fàcil. Jo crec que hem de valorar tot el que fem, perquè tots els partits en aquesta categoria són molt i molt difícils. Quan estàs en aquesta dinàmica, quan perds, el més important és tornar a guanyar el abans possible, no? Perquè saps que, bueno, que tothom guanya, que estàs en un moment bo i l'has d'aprofitar, i dies com el d'avui pues, són victòries molt, molt treballades, molt merescudes, que reforcen la idea. Dissabte tenim un partit molt i molt difícil contra l'Andorra i a preparar-lo des de dimarts, no?
Doncs a partir de demà ha canviat la rutina, evidentment. El Sabadell jugarà dissabte. Per cert, s'està cuinant també un autocar. S'està organitzant, encara no del tot confirmat, però és la idea que hi ha perquè els aficionats puguin anar a veure aquest partit a Prada de Moles dissabte a les 5.
A Oriola no, eh? A Oriola no vol baixar ningú, però a Andorra sí que volem pujar a fer el cap de setmana, no?
No, l'autocar. Si no m'han enganyat, és anar i tornar, eh?
A més, aquest cap de setmana que tindrem moguda al Principat d'Andorra, perquè fan el cap de setmana de botigues al carrer, amb música al carrer, hi ha un merder dels bons, allò, si em permets l'expressió.
Et veig informat,
sí, perquè t'has d'informar de quin pot ser el percal que et trobis per arribar d'entrada i un cop allà també. I per arribar no sé si tindrem problemes, però un cop dins sembla que la cosa anirà carregadeta.
Dóna-li dues voltes, que encara ens haurem de quedar a dormir
tot. Sí, ja, de botigues,
si,
tu i jo.
Si el percal és molt gran. Ens estem perdent per on no toca. Anem marxant per les branques. Tornem, si us plau, al que va ser el partit d'ahir, aquestes valoracions que feia ara Antonio Hidalgo. Al final és això, és trobar l'obra llaunes en un partit així. Clar, quan analitzes el joc del Sabadell, és que canvia tant un partit i un altre en funció del rival, simplement pel fet d'haver de jugar amb una acumulació de peces en 30-40 metres o tenir tot el camp obert per jugar amb anades i vingudes. Només amb aquest detall ja canvia radicalment el si estàs encertat o no. I per tant, ahir el partit era sobretot molt de granota de feina, picar pedra, madurar el partit i tenir moltes vigilàncies per no tenir errades que al final et poguessin penalitzar a la contra. Com de fet, en el tram final de la primera meitat, Antonio Hidalgo també va dir que no li havia acabat de fer massa el pes aquests últims compassos de la primera meitat, i deia, simplement havíem de corregir les alçades d'alguns jugadors, d'intentar estar en un altre lloc d'on venien a rebre la pilota per acabar fent mal com ho van fer a la represa.
Va ser una mica el guió del partit, no? Els primers 45 minuts es van desenvolupar en 20-25 metres, allà és on passava tot, gairebé no hi havia aproximacions ni a una àrea ni a l'altra. De fet, sentint ara la pel·lícula del partit d'ahir preparada pel Roger Benet, dos xuts, crec recordar, en els primers 45 minuts.
Sí, hauríem d'afegir-li la pilota al pal d'Edgar però la primera...
No, la primera són dos xuts i un d'ells, per dir-ho d'alguna manera,
el de
Grego és un xut llunyà que no té cap mena d'incidència envers la porteria d'Àlex Sánchez, i en canvi a la segona meitat el Sabell va aconseguir trobar per on fer-li mal al Badalona, amb un toc més ràpid, amb unes passades molt més ràpides, sense el punt previsible on l'equip havia anat caient en els primers 45 minuts, i com dius, aquest saber-se adaptar en cada moment el tipus de partit i el que requeria en cada moment el partit, no? Ahir ho va aconseguir i, com dèiem abans, després ara ho veus tot amb un marcador favorable que sembla que ho acaba millorant tot o netejant tot amb aquest punt d'encert que també has de tenir de les 3 que tindràs, perquè no en tindràs més en un partit com el d'ahir, que una vagi cap dins.
Lligo això amb l'abecedari del Pau Vituri i de seguida et pregunto pel canvi de sistema.
L'abecedari Arlequinat. G.
De Galícia, Calidade. Dia de protagonisme pels 4 gallecs del Sabadell, que per primer cop van coincidir a l'11. Alberto Leira va estrenar titularitat. Ian Mackay va resoldre amb solvència la poca feina que va plantejar el Badalona. I els dos jugadors de Ferrol, Aaron Rey i Aitor Pascual, van cuinar la contra de Manuel, que va acabar amb l'únic gol del partit. Aquest centre d'esports fa la Galego.
R.
De ratxes. Antonio Hidalgo s'està especialitzant a reescriure els llibres d'història. Ahir va caure la ratxa vigent més àmplia d'un rival puntuant a la Nova Creu Alta. 14 anys i 9 partits seguits. Però és que jornades enrere es va guanyar per primer cop el Rico Pérez contra l'Hércules i si mirem el tram final de la temporada passada va caure per primera vegada a Lleida Esportiu.
S.
De segon, quarta setmana aquesta temporada en què el centre d'esports dorm en posició de play-off. L'equip havia arribat a ser tercer després de guanyar a la Nucía i a l'Espanyol B i quart després del triomf a Llagostera. Aquella nit, de fet, la de dissabte a diumenge, el conjunt arlequinat va ser líder. Però al final d'una 11a jornada de segona B, el Sabadell, atenció, només havia estat segon un cop l'any de l'ascens a Binèfar.
De baixa.
De versatilitat. Si alguna cosa està demostrant Hidalgo en aquest inici de temporada és la capacitat per adaptar-se a les circumstàncies i no casar-se necessàriament amb el conegut 1-3-4-2-1. A Llagostera, en un camp de dimensions reduïdes, el de Canovelles va tornar a la defensa de 4 que ja havia aprovat a la pretemporada. Ahir, i contra un rival presumiblement tancat, va apostar per deixar un dels 3 centrals a la banqueta i doblar la banda dreta a Òscar Rubio i Aitor Pascual. Un altre encert al seu nom.
L'Antonio Hidalgo més versàtil ahir amb aquest canvi de sistema. Primer, buscant una cosa diferent, preveient el que dèiem abans, el fet de veure un Badalona més defensiu del que havia estat, per exemple, l'Espanyol B 15 dies abans, i fins i tot després un punt camaleònic, Sergi, perquè durant el partit va tornar al pla original, podríem dir, de la temporada amb el marcador favorable. Què et va semblar aquest canvi de dibuix?
Veient com va anar el resultat és evident que difícilment criticable, no? Va intuir i va intuir bé que el Badalona sortiria amb un tall molt defensiu, com així va ser. Per tant, l'acumulació d'homes que comentaves tu, més per dins que no per fora, en aquest cas renunciant, entre cometes, això de renunciar al carriler que estem acostumats aquest any a veure dels tres centrals i els dos carrilers molt oberts, fent tot el recorregut, i per qui va encertar, perquè evidentment el Badalona no va decebre en aquest sentit, no? El guió era correcte. I potser va saber interpretar a la perfecció, o va sortir bé el moment d'interpretar-ho, en el moment que el Badalona va tocar precisament la seva idea inicial. Va moure peça Manolo González. Jo, personalment, vist des de fora, i sense entendre molt del Badalona, ni haver-lo vist més que ahir, des que està el tècnic gallec al capdavant, no vaig entendre per què el canvi del Badalona, però sí, com sigui, aquest canvi va acabar beneficiant el Sabadell, i just en aquell moment, i ja amb avantatge al marcador, és quan el Sabadell va tornar, podríem dir, a la idea original, no? Sabent que el Badalona havia de moure's i havia de fer un passet endavant, com ho va fer, arriscant, com ho va intentar fer el quadre escapulat a partir del minut 60-65 aproximadament, i el Sabell tornant, doncs, amb l'entrada de Pedro Capó, aquest estil bastant més identificat que tenim aquest any, no? De veure un equip que defensa amb 4, per dir-ho així, però que quan es tracta de tenir la pilota i provar de sortir amb velocitat, té molt recorregut, molta profunditat per bandes a l'hora de trobar espais. Ahir no va sortir bé la sentència, per dir-ho d'alguna manera, no es va trobar aquella contramatadora que ens evités el possible patiment final, però sí que en quant a interpretar el partit ho va interpretar bé Manolo González, però ho va interpretar millor i li va sortir millor Antonio Hidalgo.
Sí, però deies, jo crec que el canvi de dibuix del Badalona no acaba penalitzant tant. O sigui, jo el que veig és que el Sabadell ja s'estava cruspint al Badalona amb tres centrals a l'inici de la segona meitat, i d'aquí que interpreto que Manolo González intenta tocar alguna cosa, treu a Pelón, que tenia targeta ja, introdueix un migcampista, com és el cas de Cris Montes, que ja venia jugant les últimes jornades, va ser titular, per exemple, a Sant Adrià del Besòs, a la Dani Jarque una setmana abans, i crec que el raonament del tècnic Escapulat, que és una evidència que no li va sortir bé, és anem a poblar una mica al mig del camp perquè aquesta gent m'està tirant per terra tot el plantejament.
Segurament ve per aquí, eh? I per tant, en aquest cas, no li trauré llavors importància al moviment que va intentar Manolo González. És evident que no li va sortir. O sigui, la idea, en el moment que va intentar-ho, se li va anar a Norris en qüestió de 5 minuts, perquè va ser el temps que va passar des del intentar moure fitxa a que el Sabadell acabés trobant aquell espai. També és cert que en una jugada estranya tota ella, perquè ve d'una recuperació a camp propi on el Sabadell munta la contra perfectament, i l'execució de combinació entre, en aquest cas, aquest tàndem del Ferrol, per dir-ho així, entre Aaron Rey i el golejador Aitor Pascual va sortir perfecta, tan perfecta com que Aitor Pascual, ahir els companys reien que amb l'esquerra va fotre un golaç al final per l'escaire de la porteria d'Àlex Sánchez, que ja també té nassos.
Sí, clar, ell és dretà i per tant l'enganxa aquesta jugada a la contra, fora de la seva posició habitual, perquè acaba rematant a l'esquerra, i de fet, la jugada és en quant a la finalització una mica similar a la d'Edgar abans, que estavella a la fusta. En el cas d'Edgar, ell és esquerrà i per tant és més natural aquesta rematada final, però la veritat és que Aitor Pascual, que per cert ahir es va estrenar com a golejador en Lliga amb la samarreta del Sabadell, qui diria que de normal acostuma a jugar per la dreta i com a lateral, perquè la definició amb l'esquerra va ser realment sensacional, jo crec que fins i tot sorprenent a Àlex Sánchez pel fet de picar-li per fora amb l'esquerra.
En breu podré desvetllar, deixem que avui no ho faci, però un que coneix bé a tots dos jugadors em deia, podia haver anat al marcador i estampar-li a la cara algú la pilotada, era més probable això que no pas el que va passar, però va sortir la bona ahir, de totes les que podien haver sortit no tan bones, ahir va sortir la bona, evidentment fent broma amb les qualitats d'Aitor Pascual, però algú que el coneix bé de la seva etapa formativa deia, quan he vist el gol aquest matí i he vist que va ser amb l'esquerra, ja podeu donar gràcies que entrés per allà.
Dèiem que estàvem cuinant un tema amb Antonio Hidalgo i les estadístiques, aquesta la deixem perquè el pop gallec s'està cuinant més a foc lent, però arribarà també aquí a l'hotel suís. Aitor Pascual precisament és el primer protagonista a l'hora d'escoltar també la veu del vestidor, no? Avui has tirat del gallec, de l'ahir golejador, per començar què deia el vestidor del centre d'esport.
I sobretot parlant del gol, ja que va ser doncs, tota aquesta broma que estem generant al voltant de l'encerta i d'Aitor Pascual, el seu primer gol oficial amb el centre d'esport Sabadell, comentant la jugada, sobretot, i aquest punt de satisfacció, d'alegria, d'embogir quan veus que marques, i sobretot, en perspectiva, veus que aquell gol acaba significant els 3 punts de la victòria.
Cuando cuesta mucho llegar, cuando cuesta mucho tirar, cuando cuesta mucho hacer una ocasión clara, cuando metes el gol es, bueno, por lo menos en mi caso ha sido un éxtasis, entonces hay que aprovecharlo al máximo y sobre todo mantener la portería cero para que, por eso estos equipos, por ejemplo, luego han tenido una ocasión que ha salvado muy bien Mackay, como nos tiene acostumbrados, y es eso, al final cerrar sobre todo las líneas atrás y poder conseguir un gol.
Doncs, ahí golejador. No ens mourem de la banda dreta, però abans et pregunto per un tema que deia ara Aitor Pascual, Ian Mackay. Al final ens estem acostumant a una qüestió, que és que el gallec et salva els mobles quan toca, encara que només xutin un cop a la teva porteria, i ahir una vegada més, allargant registres, dèiem la setmana passada que feia 21 anys que el Sabadell no començava una lliga amb un registre defensiu com aquest, porta 7 gols ara ja en 11 jornades, la setmana passada amb 10, és cert que aquella temporada 98-99 a la jornada 11, igual que en aquest cas, va deixar el Sabadell de porteria 0, en aquell cas contra el Cartagonova, ara Cartagena, 2-0 a la nova Creu Alta, i per tant continua fa 21 anys tenint millors números aquell Sabadell que no pas el d'avui dia, però és que és una assegurança de vida i amb Mackay.
Sí, dona aquest punt de tranquil·litat, no? Ho vam comentar, bueno, ho venim comentant gairebé a tots els partits del que portem de temporada, però ahir va ser un altre cop reincidint en aquesta història, no? La tranquil·litat que porta als companys, que és la més important al cap i a la fi, però també aquesta tranquil·litat que trasllada, no? Que dona a tot l'ambient. Venim d'una temporada molt convulsa, molt complicada en aquest aspecte concret de la porteria del Centre d'Esports Sabadell, amb aquell puntet de nerviosisme que es vivia, no sé si justificat o no, sempre, però sí amb raonament numèric com per tenir-ho, i clar, ara es viu amb una tranquil·litat que jo crec que fins i tot sorprèn el dia que el Sabadell li fan un gol, no? És el mini-estadi ara, el Johan Cruyff, en el moment que Monchu marca és com hosti, tu, no m'ho esperava, no? Doncs al final, bromes al marge, vens a donar part normal que passi sovint això de que el Sabadell no encaixi, ja sigui a casa, ja sigui a fora.
I tornem a la banda dreta. Ahir per darrere d'Aitor Pascual, l'habitual carriler dret Òscar Rubio, parlant precisament, comentaves el tema del gol de Moncho al Johan Cruyff, la importància de passar pàgina ràpid, no? De retrobar-se amb sensacions no només en quant a joc, sinó també de resultats.
Va ser un argument ahir a la zona mixta amb els diferents protagonistes que van anar passant directe per al micròfon del Sabadell en joc. Aquest aspecte, no? Fins i tot Antonio Hidalgo també en roda de premsa va incidir-hi, i l'hem sentit abans en el resum de les seves declaracions, no? Després d'una ensopegada, tothom tenia clar que si no vols perdre pistonada amb els de dalt has de tornar al bon camí, i ahir el Sabadell ho va fer, i Òscar Rubió doncs esmenta precisament aquesta circumstància, la importància de tornar a guanyar quan has tingut doncs una petita frenada en el camí.
Està clar que després d'una derrota pues, és important, després de la bona línia, pues, tornar a aquesta línia, no? Tenim el partit de Badalona a casa, sobretot, que tenim moltes ganes d'enfrontar-lo i de treure els tres punts, i per sort pues, ho hem aconseguit.
I una més d'Òscar Rubio, en aquest cas precisament lligat al que dèiem al principi i hem anat comentant, d'aquest xoc constant d'estils que hi ha a la segona B.
I sobretot de com adaptar-se a aquest canvi que t'obliga el rival, no? Allò de sempre diem, el Sabadell ha d'estar pendent del que fa el rival. Home, en certa manera sí, has d'estar pendent de què et trobaràs per poder-ho afrontar. I Òscar Rubió ahir donava importància a aquest saber-se adaptar a les circumstàncies i a l'estil de rival i de partit junt a la darrera jornada.
Això és lo bonic que té el futbol, no? Que cada setmana pues, tens un partit diferent, no? I lo bo que té aquest equip, jo crec que sap amoldar-se a qualsevol tipus d'escenari de partit, no? I hem sabut canviar molt bé el xip de lo que ens demanava aquest partit, i al final pues, les coses han sortit bé, i com t'he dit, pues, hem marxat tots contents.
Doncs va marxar contents ahir de la nova Creu Alta els integrants del Centre d'Esports Sabadell. Diferents coses que encara tenim pendents. Sergi, la primera, una víctima a la banqueta d'aquesta última jornada, una destitució, la de Miguel Ángel Villafaina. Ja no és l'entrenador de l'Orihuela. No es van estar de romansos, eh? En el mateix partit, en el mateix estadi a Crevillent, després d'anar guanyant el Cornellà, va remuntar, va capgirar el marcador per acabar guanyant 1-2, i el conjunt escorpió que no va dubtar, Villafaina al carrer.
Sí, no és el primer, hem de recordar que precisament ahir vam fer molts comentaris al respecte d'aquesta nova presència de Manolo González substituint Juan Mapons, que és el que va iniciar el projecte del Badalona, i es cobra una nova víctima aquest grup tercer. Tampoc no és molt cridaner el fet de que siguin dos dels equips que ocupen zona de descens, en el cas de l'Orihuela, amb totes les circumstàncies estranyes, un entrenador que diu les coses clares, com el vam sentir en el postpartit d'aquell empat a, llavors sí, a Los Arcos, amb l'entorn, amb l'ambient, i suposo que al final els números han acabat cobrant-se una nova víctima, en aquest cas la de Miguel Ángel Villafaina, no?
Potser el que sorprèn més d'aquesta plaça és que després de temporades a tercera divisió amb 3 o 4 entrenadors cada any, en Villafaina van trobar una mica d'estabilitat. De fet, és qui puja l'equip a segona divisió B, però vaja, li ha durat un quart de temporada la pel·lícula. Es parla de Pato, es parla de Vicente Mir, fins i tot com a candidats a la banqueta de Los Arcos. Veurem a veure per qui aposta el conjunt escorpí. Més coses. Avui hi ha reunió a les Roses, d'aquí a hora i mitja, en presència del Centre d'Esports Sabadell, representat pel director general, per Bruno Batlle, a la Federació Espanyola, que ha convocat a tots els clubs de segona B i tercera es podrà seguir a través dels mitjans oficials de la federació.
Molt secreta no serà, doncs.
No serà molt secreta, entre altres coses, perquè estan confirmats 400 clubs que aniran a aquesta reunió.
Déu-n'hi-do. Bé, podrem estar atents, com a mínim, a veure què és el que parlen. S'especulava i molt, jo crec que poden anar per aquí els 13 amb tot el tema econòmic dels clubs del futbol modest, que diu moltes vegades Rubiales, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. Veurem si és perquè els han de presentar algun pla econòmic en aquest sentit que pugui beneficiar, perquè recordem que amb el tema de la Copa del Rei hi ha hagut molta polèmica amb el nou sistema de compensació precisament per a aquests clubs que no són de la Lliga de Futbol Professional. No sé si hi haurà més aspectes a tractar, però aquest és evident que podria ser un dels que pugui no interessar a curt termini al Sabadell, més enllà de formar part de tota aquesta família dels 80 de segona B, traient filials que pertanyen a la LFP, però també de tots els clubs de la tercera divisió.
Doncs estarem ben atents a aquesta reunió i simplement per rematar-ho, dissabte a les 5 a Andorra, a Prada de Moles, també en directe aquí al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, i compta amb la ratxa que porta també el conjunt d'un exarlequinat, recordem, en la seva etapa juvenil com a futbolista, com és Gabri.
Sí, senyor. Hem parlat molt de les 8 jornades que s'ha estat al Sabadell sense perdre. Les de l'Andorra són unes xifres curioses, si més no, 10 partits seguits sense perdre. Només ha perdut un partit en el que portem la temporada i va ser a la jornada inaugural,
aquell partit Harke, no?
Que es va poder veure per Televisió de Catalunya, la Dani Harke, 2-0, única derrota del quadre tricolor en el que portem de temporada. És cert, 5 victòries, 5 empats, per tant, d'aquí que porti un puntet menys que el Centre d'Esports Sabadell, però si més no, curiós els números d'aquest equip.
Perquè la gent no se'ns espanti, pràcticament els mateixos números del Sabadell, si no fos per la visita d'ara fa 8 dies al Johan Cruyff.
Sí, vindrien a ser per aquí les coses. Estrenarem estadi també, o camp, digue-li com vulguis.
Segona setmana seguida, eh?
Correcte.
Imagina't si arribem a anar a Crevillente i no l'haguéssim estrenat com a Ràdio Sabadell, però, o sigui, sí com a Ràdio Sabadell, però no com a Centre d'Esports.
Porta't el plomàs, ja t'ho dic ara.
Que
apunta. Ahir deien...
Ahir vaig acabar manera curta, jo.
-2, -3 a la 5
de la... Què vols dir? -2, -3?
Graus, ahir, al vespre. Per tant...
-2 graus.
Clar, és un camp que està allà enmig de la muntanya.
En camp, és?
En camp, sí.
Patirem. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Kiki, Jackie Chan.
2:15 de 3 de la tarda, continuem en directe a l'Hotel Suís, dilluns 4 de novembre del 2019. Parlem de la Primera Catalana i de les bones sensacions del Sabadell Nord a domicili, que de moment no acaben d'arribar als partits al Municipal de Can Oria. Que el conjunt de Quico Díaz va patir la segona derrota consecutiva a casa, va ser per 1-2 també. Ahir va ser l'Invicta Vic, qui va deixar els arlequinats amb un pam de nas després de 4 jornades sense guanyar. Quico Díaz, l'entrenador del conjunt de la zona nord, explica que estan passant pel seu particular turmalet.
Cuando te enfrentas contra equipos del potencial de Vic, Palamón, Mataró, fuera, incluso Girona la semana que viene, sabes que tienes muy poco a perder y mucho a ganar, ¿no? Entonces, todo lo que podamos sacar allí será a restar los puntos de la Junquera que se perdió. Pero bueno, esto son matemáticas que durante el año ganarás partidos que no te mereces y perderás partidos que t'han merecido sacar mucho más.
La victòria dels usonencs va ser força clara, es van avançar ràpid per mitjà de Peque amb un xut des de la frontal, després una gran jugada individual per l'esquerra de David López va servir en safata l'1-1 amb Marc Martí, però la represa una vegada al darrere va propiciar l'1-2 definitiu d'Ignasi, després que Codiaf va acumular davanters per intentar esgarrapar algun punt, però a la contra l'equip d'Albert Càmara va poder sentenciar el partit, tot i que el marcador ja no es mouria. De fet, el mateix tècnic de Can Uriac ha admès que el Vic ahir va ser clarament superior. De la seva banda, Carlos Silva, jugador del Sabadell Nord, valora així aquesta segona desfeta seguida a Can Uriac.
Ha sido un partido duro, sabíamos que el Vic venía con una racha de 4 o 5 partidos ganando y sabíamos que nos iba a costar, que se meten con 3 defensas, 4 tíos por medio campo. Hemos intentado contrarrestar eso, pero con dos acciones también que parecen que no son tan claras y te meten dos goles y el equipo se viene un poco abajo y durante el viento que hace y todo, ha sido un partido un poco raro.
Un Carlos Silva que també ha admès que fora de casa estan trobant-se de moment més còmodes que no pas al municipal de Can Uriac, per cert, d'imbatut en imbatut, ja que el Sabadell Nord visitarà aquest cap de setmana el líder, el Girona B, que aquesta setmana no va jugar, a Rubí es va suspendre per la mort del vicepresident del conjunt rubinenc, una abraçada per la família del conjunt ballesà.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís d'aquest dilluns parlant de tennis ara perquè el Cercle Sabadellès ha assolit el primer pas per consolidar-se un altre cop a la màxima categoria del tennis masculí estatal. Al Campionat d'Espanya de primera categoria disputat a Múrcia, l'equip sabadellenc va perdre els dos primers enfrontaments, però en el decisiu va evitar el descens directe superant en un ajustat 4-3 al Tarragona. El pròxim 17 de novembre, d'aquí un parell de setmanes, els de la carretera de Bellaterra s'enfrontaran en la promoció al segon classificat de segona, a més a la seva pista, per tant a València contra l'Sporting buscant la permanència a la categoria per 8è any consecutiu. Felicitem el Bruno Barrientos, felicitats a mitges, de moment falta rematar la feina, el director esportiu i capità del Cercle. Què tal, com estàs? Bona tarda, Bruno.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, mitja feina, no? De moment ja feta.
Sí, mitja feina feta, sí, sí. Una llàstima per això aquest any, una llàstima, però bueno, sí, sí.
Una llàstima perquè podíeu haver rematat la feina directament?
Doncs sí, el divendres vam perdre 4-3 contra el Real Club d'Apolo i la veritat és que va ser una llàstima perquè vam arribar a l'últim torn amb possibilitats de poder guanyar l'eliminatòria, sí, sí.
Que al final 2-4-3 consecutius, un va caure del cantó rival, l'altre del vostre, però que demostra una miqueta el que ja comentaves ara fa uns mesos quan parlaves d'aquesta temporada, que seria un any especialment ajustat, no?
Sí, sí, no? Nosaltres vam fer un equip molt competitiu des de l'1 al 5 i la veritat és que anàvem allà a competir amb tothom i així va ser, no? A la primera eliminatòria vam perdre 4-1 contra el València, però els tres primers partits, perquè vegis, no? O sigui, els primers partits guanyàvem a totes les pistes el primer set, no? Després, bueno, van anar caient del tenis valencià, no? Però, bueno, va ser un 4-1, però amb tres partits a tres sets guanyant nosaltres el primer set, no?
Per tant, podríem dir que el que hem dit moltes vegades de l'escenari previst ja és, si fa no fa, per recursos, per al final les diferències que hi ha amb d'altres equips, el moure't en aquest quadre de descens, intentar salvar la categoria, encara que sigui a través de la promoció, com s'intentarà també aquesta temporada, però ja hem comentat més d'una vegada que el següent pas era intentar fer un saltet més qualitatiu i sembla que l'esteu fregant realment.
Sí, la veritat és que sí, no? Ja et dic, no? El Polo al final, el primer dia no va comptar amb un jugador que el primer dia va perdre el Polo amb un jugador que està dintre dels 100 primers del món, no? I el divendres, pues, per jugar nosaltres va venir a jugar, no? Vulguis o no, al final també és un punt diferencial, no? que tenen aquests clubs grans, no? De poder portar un jugador per jugar una eliminatòria en concret, no? Bueno, és el que hi ha, no, al final.
En el vostre cas, per això, ara recordàvem fora d'antena l'eliminatòria de l'any passat de promoció també contra l'Ontinyent. No és la primera vegada ni la segona que us trobeu en una eliminatòria a tot o res. De fet, que us trobeu en un partit per intentar evitar el descens directe a tot o res i després una promoció. Aquest punt d'experiència, podríem dir, de tants anys lluitant en aquesta part del quadre i salvant-vos a través de la promoció, us fa ser una miqueta més optimistes? Us dona un punt d'avantatge per l'experiència que ja teniu en aquest tipus d'escenaris?
Sí, clar. Bueno, al final també es nota, no? Jo, és com aquest any, no? Torno a parlar del Polo, no? O del Tarragona, no? Perquè al final és aquesta, no? Trobar-nos cada any en la mateixa situació, no? Els jugadors o els capitans ja estem acostumats a jugar a aquests partits i transmetes, no? Al final els jugadors, la situació, no? Com es jugarà, el que pot passar... Partits que en teoria guanya sempre durant l'any els jugadors, perquè es coneixen tots, que aquí es poden perdre, no? I després, pues l'eliminatòria aquesta pues és igual, no? Nosaltres portem 3 anys consecutius jugant-la i transmet als jugadors l'experiència, no? De que són partits diferents, de que no és el mateix que jugar individual, i bueno, marca una miqueta de diferència, sí.
El Tarragona que comentaves ara, la veritat és que va vendre també cara la derrota amb aquest 4-3 que dèiem ara. La sensació és que enguany, precisament pel que dèiem abans, que el nivell està molt més ajustat, si mirem cap amunt, com comentaves, va ser una llàstima perquè vau estar a punt de tornar de Múrcia amb la feina del tot enllestida, però per contra, si mirem cap avall, el que ha quedat vuitè també s'ha reduït una mica la distància respecte a altres anys que potser hi havia un equip que hi havia una mica més de diferència, un graó. Aquest any la prevalència duríssima, no?
No, la prevalència duríssima. O sigui, els tres primers partits nosaltres perdíem 2-1. O sigui, que... I després els altres dos partits, pensa que un partit el vam guanyar 7-6 al tercer. O sigui, que la diferència també... perquè vegis, no? I diguéssim, o sigui, vam anar a només guanyar un dobles amb un partit molt ajustat, no? Que jo pensava, sincerament, que el perdríem, eh? Perquè tal com estava jugant el jugador del Tarragona, el veia més, amb més ganes, no? Estava jugant molt bé, no? Mira, i al final va caure del nostre costat i tenien que guanyar un dobles, i així va ser, vam guanyar un dobles bastant fàcil també, per això.
Al final perdem el compte a vegades, però clar, és el vuitè any seguit a l'elit. En cas de guanyar d'aquí a dues setmanes a l'Sporting ja en seran 9, per tant camí de la dècada a la màxima categoria. Ho repetim cada cop que ens trobem en aquest punt de la pel·lícula, Bruno, però no per això deixa de tenir un mèrit brutal el que esteu fent.
No, sí, és brutal. O sigui, és brutal per ser el que sem nosaltres, no? Que és aquesta Badallés, no? I amb el pressupost que es movem nosaltres, no? Clar, i cada any nosaltres tenim que anar incorporant un o dos jugadors per intentar pujar una miqueta més de nivell, no? Però clar, això jo crec que això no ho ha fet mai cap club que no surti dels clubs, diguéssim, com el Tenis València, Chamartín, Barcelona, Bartino, Polo, Murcia, no? O sigui, són intocables quasi, no?
L'última que et faig, pensant ja de cara al futur, a segona ha pujat directament al Montemar, a segona ha estat aquest Sporting de València que dèiem i que de fet visitareu d'aquí a un parell de setmanes en aquesta promoció. Quines referències teniu del conjunt valencià?
Bueno, la referència que tenim és que són jugadors joves, que juguen bé, la veritat és que juguen bé, que els nostres jugadors els coneixen bé, i que serà una eliminatòria dura, o sigui, una eliminatòria dura, que en principi n'hauríem de guanyar nosaltres, n'hauríem de guanyar, però bueno, és el que tu comentat abans, no? De per equips no se sap mai, no? Com pot quedar tot i qui jugarà, qui no jugarà, i a veure amb quin jugador també puc disposar jo per anar a jugar allà, no?
Doncs Bruno Barrientos, director esportiu del Cercle Sabadellers, com dèiem abans, felicitats a mitges, la meitat de la permanència la teniu a la butxaca, falta confirmar-la en aquesta promoció, segur que serà així, segur que podrem parlar d'aquí un parell de setmanes en aquests termes ja amb una salvació enllestida de totes. Una abraçada, molta sort en aquest duel.
Moltes gràcies.
Saps què passa, Sabadell?
societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
Som entitat,
som cultura,
som esports,
som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'expliquem cada dia.
A l'Institut Pau Vila, escoltem.
I tu, ja ho fas?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts mal comptats per arribar a les 3 de la tarda. Continuem amb el bloc poliesportiu després de parlar de tennis. Ho fem ara d'en vol i de la derrota per la mínima de l'OAR Gràcia a la pista d'un nou vingut a primera nacional com era el Banyoles per 26 a 25. Van caure els de Gerard Gomis i Cesc Borrell en el que és la segona desfeta del curs, un duel que enfrontava dos equips amb ratxes totalment contraposades. El Gràcia havent perdut només un partit abans d'aquesta jornada i els banyolins havent guanyat només un. Després d'una primera meitat en què els graciencs van anar a remolc, tot feia indicar que la victòria marxaria cap a Sabadell, amb els verdiblancs manant de 3, ben entrada a la segona meitat. L'equip, però, es va acabar enfonsant, ho explica així el seu tècnic Gerard Gomis.
Hi havia la sensació de poder trencar el partit i va ser tot el contrari. Ens van enganxar i a l'enganxar-nos doncs ja se'ns van posar un amunt i vam estar un amunt, un avall fins al final del partit. A falta d'un minut anem un avall, nosaltres decidim arriscar amb una defensa, ens surt bé, aconseguim ficar el gol de l'empat a falta d'escassos 15 segons i ells en un saque ràpid aconsegueixen treure'ns avantatge. Acaba sent un penal, ells el converteixen i és el gol de la derrota.
Aquest gol de penal, el gol de la derrota, com deia ara Gomis, a només 5 segons del final allunya l'OAR Gràcia dels primers llocs de la classificació. El conjunt sabadellenc, però, jugarà ara dos partits seguits al carrer Bocaccio, on encara es manté invicta. Gomis creu que la cita a Banyoles farà reflexionar el seu equip a les portes d'aquests dos compromisos.
Eren dos punts obligatoris. Havíem d'aconseguir tornar amb aquells dos punts per poder acabar de tancar un inici excel·lent de temporada. Plantant-nos davant de dos partits a casa com ens venen ara, que és Sanes i Mataró, amb tota la gent amb nosaltres, amb molta més confiança, i al final qualsevol equip de la categoria et pot posar al teu lloc.
De fet, l'entrenador Gracient creu que un dels deures que tenen pendents ara és adjudicar-se aquells partits en els quals no poden badar per seguir a la part alta. El pròxim escull serà el penúltim, el Sant Esteve Sesrovires. I l'últim equip que va jugar aquest cap de setmana va ser ahir el Bàsquet Pia i el seu enfrontament a la pista de l'Alpicat de Lleida. La veritat és que va ser un tancament de jornada de Copa Catalunya rodó i espectacular. Victòria, atenció, per 71-112 dels escolapis davant dels alpicatins. Ens amplia aquesta informació i tot el festival ofensiu del conjunt de Can Colapí al Sergi Parc.
La Pia, immersa en una mala dinàmica de resultats, viatjava al Segrià amb només un triomf a la butxaca en 5 jornades. El fet d'afrontar el desplaçament més llarg de tota la temporada, al tardà horari programat, a 7:45 en diumenge, i el nivell del rival, tercer any passat, dibuixaven un panorama més aviat complicat per als homes de Jaume Prat. Doncs tot i aquestes circumstàncies, el Bàsquet Pia va encistellar tot el que no li havia entrat durant les primeres setmanes de curs. Els 112 punts anotats és la xifra més alta de l'equip sabadellenc des que juga Copa Catalunya i la més alta enguany en els dos grups de la categoria. D'aquest festival anotador va destacar un home per sobre de tots, Pere 3. Fent honor al seu cognom, el jugador Escolapi va ser autor de 6 cistelles de 3, 5 de les quals a la primera meitat. En total, 30 punts per al màxim anotador de la Pia aquest curs.
Va ser bastant al revés de la tònica dels últims partits, en què jugàvem bastant bé, però no acabàvem d'entrar. I doncs ahir vam tenir un, si no recordo malament, un 68% en triples, que és una bogeria. I bueno, doncs això, al final 112 punts. Semblava que no haguéssim de mantenir tot el partit, que és el normal, tenir una bona ratxa i ja està, però no. L'últim quart també vam acabar fent 30 punts, així que va ser tot el partit.
L'altre protagonista de la festa Escolàpia va ser Damià Páez, ja recuperat totalment de la lesió que el va obligar a estar-se fora de les pistes les primeres jornades. La setmana passada ja va fer 13 punts en 17 minuts i ahir es va enfilar fins als 22, 12 dels quals en el primer quart.
Cada vegada estic millor, molèsties no en tinc, el que, bueno, estic cada vegada físicament arribant al punt que es necessita per jugar a Copa, i sí, la veritat és que cada vegada em trobo millor i ahir vaig estar encertat com la majoria dels meus companys.
El triomf dona molt d'aire al bàsquet Pia, no només pels efectes classificatoris, amb la segona victòria de la temporada, sinó per un resultat que ha reanimat un equip que fins ahir no li estaven sortint del tot les coses.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Repassem en format més breu un apunt atlètic perquè ja són obertes les inscripcions per la Cap d'Any Race, la cursa de Cap d'Any de Sabadell. Com a novetat, la cursa del dia 31 de desembre tindrà dues distàncies enguany, 5 o 10 quilòmetres, el doble de l'habitual. També es podrà triar la samarreta amb tallatge d'home o de dona. L'organització ha obert ja inscripcions a través del seu web 2 mesos abans de la prova. Ho fa amb l'objectiu de consolidar aquesta cursa de Cap d'Any sabadellenca entre les més destacades de Catalunya, com ja ha assolit aquest estatus en les últimes edicions. I avui tanquem el programa parlant de waterpolo perquè l'Estalpunt Natació Sabadell no va tenir pietat del Catalunya en el retorn de la Lliga Premat Masculina. A Calllong, el marcador de 17-2 demostra la diferència abismal que es va veure a la piscina. Una altra dada flagrant és el guarisme del descans, 7-0 per l'equip de Quim Colet, que gràcies a aquesta golejada se situa 5è amb 9 punts i amb un gran registre defensiu. L'atacant Roberto Valera, un dels joves de la plantilla, reconeix que era necessari recuperar aquest to després d'haver perdut el derbi a la piscina del Natació Terrassa.
Necessitàvem una mica tornar a sentir aquestes sensacions de jugar bé i de jugar en equip, i perdre Terrassa ens va enfonsar una mica, però bueno, necessitàvem aquest partit per tornar a jugar com estàvem jugant.
Dissabte, a 8:15, el club visitarà el Navarra, la ciutat deportiva Amaya, a Pamplona. Els de Manel Silvestre, ex del club, tenen 3 punts només, en la qual cosa es preveu un altre duel a priori assequible, tot després d'haver derrotat clarament el Catalunya amb 7 dels 17 gols anotats pels germans Valera, 4 per Fran i 3 pel nostre protagonista d'avui, un Roberto que intenta aprofitar els minuts dels quals disposa aquesta temporada.
Els minuts que jugo, pues, els he d'aprofitar al màxim i jugar, pues, com sabem jugar. És el primer cop que els dos marquem 3 i 4 gols, en plan que som protagonistes, com tu has dit, en el partit. És el primer cop.
La família Valera, per tant, representada i protagonista en aquest enfrontament. Claríssima la victòria, 17-2 i amb grans registres defensius per un Astralpool Natació Sabadell, que de moment ha perdut 2 partits, ha descansat una jornada, això sí, els 2 partits que ha perdut a priori d'aquells que es poden perdre contra l'Atlètic Barceloneta i contra el Terrassa. Sembla que la cosa rutlla, l'equip ja és 5è a la classificació de la Lliga Premat Masculina. Pel que fa a la femenina, les noies tenien el cap de setmana lliure. Dijous, l'equip que entrena David Palma rebrà a Canllong el Mataró, és a dir,
la reedició de la Supercopa d'Espanya i el butxí en aquella competició de les sabadellenques. Recordeu que les maresmenques es van imposar ara fa unes setmanes, uns mesos, aquí a Calllong. Aquest partit de Lliga es jugarà dijous a la piscina del Natació Sabadell. Repassem també el menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suís, a partir de les dues, com sempre, puntuals a la cita amb l'esport de Sabadell. Escoltarem l'entrevista del Pau Vituri amb el Jordi Morales, el palista del Natació Sabadell. Tindrem també vòlei, xerrant una estona amb el Jordi Fernández, el tècnic del sènior masculí del Club Natació Sabadell. Al centre d'esports tindrem aquesta connexió gallega que avui dèiem. Ahir, els quatre arlequinats que procedeixen d'aquelles terres, titulars, tindrem concretament Aitor Pasqual i el debutant a l'11 titular, Alberto Leira. I també un dels intocables per Antoni Hidalgo, el murcià Gregor Sierra. A més, també la segona B de futbol sala o la Lliga Nacional Juvenil, entre d'altres arguments.
Hotel Suís.
Això serà d'aquí a 23 hores demà a les 2 en punt aquí a Ràdio Sabadell, al 94.6 o a radiosabadell.fm, on podeu continuar informats d'aquí fins al programa de demà de tota la informació esportiva de Sabadell, també a @radiosabadell a través de Twitter. Allà, per exemple, podreu escoltar també la narració del gol del Sergi Garcés ahir, anotat per Aitor Pasqual, o la roda de premsa posterior a la victòria contra el Badalona d'Antoni Hidalgo. Des del control de so, un petó del Roger Benet. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.